Què tal? Bon dia. L'Hospital d'Olot no detecta canvis circumstancials en els pacients ingressats per Òmicron. El centre diu que encara és d'hora per concloure-ho, però de moment estan veient poques diferències en el comportament de la nova variant respecte a la resta que han aparegut. Hi ha estudis que apunten que l'Òmicron afecta més la faringe que els pulmons. Tot i això, el centre Garrotxí assegura que segueix trobant-se pacients amb complicacions pulmonars greus, sobretot entre els no vacunats.
L'important no és la gent que està infectant, sinó com és el receptor. El receptor que rep aquest coronavirus actuarà diferent si està a banda del tema personal, de malalties que puguis tenir o de l'edat i això, el factor condicionant més important que estem veient és la vacunació, si estàs vacunat o no estàs vacunat. Però nosaltres no fem estudi de la SOC, això s'ha de fer en laboratoris molt, molt i molt concrets i el nostre cas no és així.
És el director mèdic de l'Hospital d'Olot, Jaume Heredia, en declaracions a aquesta emissora. És dimarts 25 de gener del 22. El dia té altres continguts que us expliquem ara. Els centres educatius de la Garrotxa reactiven les activitats culturals afectades per la pandèmia. Amb només mig curs ja s'han demanat les mateixes visites que en tot el curs anterior. Aquest any, des de l'àrea d'educació, s'han ofert més de 250 activitats que permeten als alumnes de tota la comarca visitar equipaments culturals del territori i conèixer el patrimoni local. El tècnic d'educació d'Olot és en Jordi Puig.
Pensem que és molt important afavorir la implicació de la ciutat i la comarca, serveis públics, entitats, professionals, en l'educació dels infants i joves. En sentit invers, també perquè pensem que és molt important implicar els centres educatius a la comarca, implicar-los en el territori, amb les entitats, amb les persones, etc. I llavors, en tercer nivell, però no menys important, també oferir a tots els infants i joves un catàleg d'activitats de qualitat i que, a més, siguin específiques de la nostra comarca.
La donació de la Providència d'Olot a la Fundació La Fageda pesa sobre el projecte Noima. Els partits de l'oposició critiquen que es doni l'edifici a 35 anys vista i demanen que es formuli una sessió d'ús. El projecte de l'Escola de Noves Oportunitats ha rebut 17 al·legacions i l'equip de govern ha desestimat la majoria. Justifiquen que hi ha demandes que ja existeixen i que la sessió d'ús no permetria a la Fageda accedir al finançament necessari per dur a terme aquest projecte.
La idea és que se sostingui econòmicament aquest recurs, Noima. Com? Demanant subvencions, presentant-se a programes que surtin del SOC, del Departament d'Educació, que normalment van acompanyats d'un pressupost. Però és evident que si això no arriba i un cop comenci tot plegat, no deixarem aquests joves sense recursos una altra vegada.
Són paraules de la Mariona Camps, la regidora d'Educació d'Olot. A la pàgina política és notícia Setcases al Ripollès, perquè Joan Casadevall ha estat elegit nou alcalde del municipi al prosperar la moció de censura contra la fins ara alcaldessa Anna Vila d'Esquerra Republicana per majoria absoluta.
No podem permetre per més temps que l'Ajuntament estigui gestionat per una sola persona. Fa mesos que no parlem, molts mesos que no parlem. El motiu d'aquesta moció no és ni molt menys que jo vulgui ni més poder, ni més càrrecs electes.
Amb la moció que avui té lloc es prioritza l'interès privat davant de l'interès públic i això pot ser que passi factura al progrés del poble, de Setcases. Els que em coneixeu sabeu que durant la meva legislatura m'han mogut les ganes de millorar i portar endavant el poble sense cap interès personal.
El municipi està especialment dividit per aquesta qüestió política que fa temps que dura. I pel que fa als esports, el Bosc de Tosca ja ha arribat a places de fase d'ascens. El conjunt groc suma 13 partits consecutius sense perdre a segona catalana i l'última victòria va ser diumenge al camp dels Roses per 1-6. 3 punts que van servir a l'equip de Jean-Miquel Salavedra per entrar per primera vegada entre els 3 primers classificats. A falta de 6 jornades, el Bosc de Tosca depèn d'ell mateix.
Victòria molt important. Més que 3 punts ens fiquem tercers a la classificació, allà on hem desitjat estar tota la temporada i ara toca mantenir-ho. Aquesta setmana rebem el Comacross i després anem al camp de l'Empúria Brava, un rival directe, i hem d'arribar vius. Així que toca treballar aquesta setmana, preparar el partit de dissabte i encarar l'altra setmana ja sabent que serà una final.
Són paraules de Marc Mejía, jugador del Club Escola de Futbol Bos de Tosca. I en hoquei, l'hoquei Olot supera amb bona nota la primera volta a l'hoquei Lliga Plata. En 11 partits, el conjunt olotí ha sumat 10 punts i es troba fora del descens. El factor de la pista, Josep Jou, ha estat clau si han aconseguit més de la meitat dels punts. Dissabte ja comença la segona volta i els de García i Piera intentaran regalar més victòries a l'afició. Escoltem a Jordi García, és el tècnic del Club Hoquei Olot.
Si tinguéssim 9 punts més, no seria gens injust, per exemple, perquè també hi ha hagut moments que hem estat de mala sort. Partits que hem jugat molt millor, que hem sent molt superiors a l'equip, ens n'hem anat amb derrota i, bueno, sí, aviam, l'objectiu és la permanència.
L'objectiu és la permanència, per això treballaran en aquesta segona volta que comença aquest cap de setmana i que, evidentment, seguirem en directe aquí a Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui hi ha les següents afectacions viàries. Hi ha ocupació de vorera amb els carrers Valls Nous, amb Bisbal Valenciana i Bernat Vilar. Reserves d'estacionament trobaran al carrer Hospici i al carrer Joan Maragall. I carrers tallats trobaran al carrer Sant Rafael a partir de les 10 del matí fins a les 3, al carrer Néstor Turina a l'alçada del número 85 i al carrer Joaquim Baidera de 9 a 2 del migdia. Això és tot de moment. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I sense canvis en les temperatures, sense canvis en el temps, cel mig encapotat en aquestes primeres hores del matí pels efectes de les boires. Dani, poques novetats.
Durant les últimes hores, com a novetat, algun núvol baix. Això es pot presentar aquest matí en punts de la Costa Brava, Cap de Creus, i bé, cap canvi. Per tant, seguim doncs ancorats, clavats, encallats a la mateixa situació d'anticicló. Això vol dir més aviat sol, boirines i glaçades al matí, algun banc de boira cap a Osona, evidentment el terreny quedarà ben emblanquinat. Un cop més, avui seria ja el dia 13 seguit amb fortes glaçades. Ahir, per exemple, a Olot vam arribar a 5 sota 0 i de dia 15 de màxima, també es va arribar 15 de màxima a la Bisbal d'Empordà. En definitiva, que res canvia i per tant el dia serà contrastat, matinada molt freda i migdia més aviat agradable amb aquestes temperatures de 12, 14, 15 graus. Pràcticament ni un núvol, ja diem, com a màxim hi ha la possibilitat d'algun núvol baix cap a la Costa Brava. Tampoc canvia el temps dimecres, dia de sol, temperatura un pèl més alta, i bé, també el mateix pronòstic, es manté l'anticicló tota la setmana pràcticament, per tant, divendres, dissabte, el mateix, potser més tramuntana, acabaria entrant el vent del nord, i aleshores la muntanya baixaria la temperatura. Però bé, sembla que acabarem la setmana doncs amb aquest anticicló, amb aquestes glaçades que es van repetint dia rere dia i ja portarem més de dues setmanes de fortes glaçades.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos Isma, dum dum dum, qualitat. Peixos Isma.
Mm.
La salut, un dia més, marca el pols de l'actualitat informativa. L'Hospital d'Olot no detecta canvis circumstancials en els pacients ingressats per Omicron. El centre diu que encara és d'hora per concloure-ho, però que, de moment, estan veient poques diferències en el comportament de la variant respecte a la resta que han aparegut. Hi ha estudis que apunten que l'Omicron afecta més la faringe que els pulmons. Tot i això, el centre Garrotxí assegura que segueix trobant-se pacients amb complicacions pulmonars greus, especialment aquells que no estan vacunats. Informa Pau Masó.
Després de setmanes de l'aparició de la variant Omicron, l'Hospital d'Olot ja considera la nova soca com a majoritària entre els pacients que ingressen amb Covid al centre. L'hospital no fa estudis específics per determinar quina soca es tracta, ja que el seu laboratori no està preparat per aquest tipus de seqüenciació. Tot i això, s'assumeix que els pacients ingressats són Omicron per la gran presència que ja té la variant a la societat. El director mèdic de l'Hospital d'Olot, Jaume Heredia, assegura que, més enllà de la variant, el factor més determinant per preveure l'evolució dels pacients és la vacuna.
L'important no és en aquests moments no és l'agent que està infectant, sinó com és el receptor. El receptor que rep aquest coronavirus actuarà diferent si està a banda del tema personal, de malalties que puguis tenir o de l'edat i això, el factor condicionant més important que estem veient és la vacunació, si estàs vacunat o no estàs vacunat. Però nosaltres no fem estudi de la soca, això s'ha de fer en laboratoris molt, molt i molt concrets i el nostre cas no és així.
Tot i que encara és d'hora per concloure quins comportaments té l'Omicron en la gravetat de la malaltia, alguns estudis apunten que l'afectació seria més a la faringe i no tant als pulmons. Tot i això, Heredia assegura que molts pacients, sobretot no vacunats, es comporten com altres soques i presenten complicacions també pulmonars.
Sí que certament veiem pacients amb alguna sintomatologia diferent o amb característiques diferents, però és difícil atribuir tot aquest canvi només al fet de que sigui una altra soca. És veritat que hi ha algun estudi que apunta que semblaria que l'Omicron doncs, té més al nivell de replicació a nivell de l'orofaringe i, per tant, no faria tanta inflamació pulmonar, però també és veritat que estem veient pacients bàsicament no vacunats que tenen, es comporten de forma molt, molt similar al que passava amb la soca originària o la soca delta, no? Que van ser les anteriors que van afectar i, per tant, tenen malaltia greu, molt greu, que amb molta inflamació pulmonar.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa té a hores d'ara 13 ingressats per Covid, dels quals un en estat semicrític. De moment, el centre manté les mesures aplicades aquest gener. Se segueix amb la cirurgia amb ingrés cancel·lada, excepte urgències i oncologia, i la restricció de les visites a qualsevol pacient ingressat a planta. El centre ha anat recuperant treballadors que havien donat positiu, tot i que se segueix amb una trentena de sanitaris contagiats.
No deixem encara la salut perquè la Unitat de Genètica Cardiovascular celebra la dècada amb un balanç de més de 300.000 anàlisis genètiques i més de 8.000 usuaris visitats. Un dels projectes de recerca més importants, el MOSCAT, en col·laboració amb l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, ha fet més de 1.000 anàlisis genètiques a víctimes de mort sobtada inexplicada menors de 50 anys per esbrinar si el decés ha estat causat per una malaltia hereditària. En un 40% dels casos s'ha conclòs que l'origen era precisament això, hereditari. Durant aquests 10 anys, la unitat gironina ha comptat amb el suport de la Fundació La Caixa, que hi ha aportat 6 milions d'euros per desenvolupar projectes i consolidar-se com un grup de recerca capdavanter.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions a l'actualitat. La donació de la Providència d'Olot a la Fundació La Fageda pesa sobre el projecte Noima. Els partits de l'oposició critiquen que es doni l'edifici a 35 anys vista i demanen que es formuli una sessió d'ús. El projecte de l'Escola de Noves Oportunitats ha rebut 17 al·legacions i l'equip de govern ha desestimat la majoria. Justifiquen que hi ha demandes que ja existeixen i que la sessió d'ús no permetria a La Fageda accedir al finançament per dur a terme el projecte.
El projecte de l'Escola de Noves Oportunitats d'Olot, anomenat Noima, va tornar a passar per l'últim l'últim ple municipal. En aquesta ocasió es va fer per resoldre les al·legacions presentades en el tràmit de cessió de l'edifici de la Providència a la Fundació La Fageda, responsable del projecte Noima. Els grups de l'oposició van presentar un total de 17 al·legacions, de les quals 8 van ser desestimades per l'equip de govern. Un dels punts on més es van centrar les crítiques de l'oposició va ser a la donació gratuïta de la Providència. Escoltem el regidor de la CUP, Jordi Gasulla.
No compartim que a partir de l'any 35 l'edifici passi a ser propietat de la Fundació La Fageda. Això significaria que a partir d'aquell moment es pugui fer el que es vulgui amb l'edifici, des de destinar-lo a usos diferents del que estem parlant o fins i tot vendre'l al millor costó. Des de la CUP proposem una alternativa, que és la cessió d'ús. Això significaria que durant els primers anys el projecte es desenvolupi tal i com s'ha previst, però que un cop passat els 35 anys no es doni l'edifici, sinó que en tot cas sigui l'equip de govern que hi hagi en aquell moment el que decideixi què fer.
Per la seva banda, el regidor del PSC, Jaume Mir, també va afirmar que el seu grup no veia bé la donació i va proposar la cessió d'una part de l'espai de la Providència.
Hi hagi una cessió d'ús, almenys d'una part dels espais, en el sentit que l'Ajuntament sí que tingui com a mínim doncs un espai dintre de la Providència on pugui portar a terme o pugui desenvolupar o pugui oferir serveis que consideri prioritaris per la ciutat en aquests espais. Sempre, evidentment, estem parlant de serveis que vagin relacionats o referits a l'educació d'aquesta tipologia jove, d'aquests perfils.
L'equip de govern va desestimar les al·legacions que anaven en aquesta línia perquè una cessió no seria garantia per la Fageda a l'hora d'accedir a un finançament de crèdit. A més, la regidora d'Educació, Mariona Camps, va defensar la donació de l'immoble avalant la trajectòria de la Fundació Garrotxina.
Ens imaginem amb la Fageda, amb l'aval que té la Fageda, demostradíssim amb els anys que fa que treballa per les persones, que si durant 35 anys i valorada any per any no entenem el per què, l'any 36 ha d'haver-hi cap diferència. Per tant, això tirarà endavant com tot el que ha fet la Fageda en aquest moment demostradíssim.
A més de la donació, una altra de les qüestions que l'oposició va reclamar va ser conèixer el suport econòmic que l'Ajuntament entregaria al projecte Noima, un dels regidors d'Esquerra, Josep Granados.
La nostra responsabilitat com a grup polític, com tots els grups polítics, amb al·legacions o sense pel mig, és demanar fins a quin punt l'Ajuntament tindrà un compromís econòmic en aquesta fundació. Ara ens diuen, en la seva resposta ens han contestat que l'Ajuntament col·laboraria econòmicament amb Noima, doncs, en funció de la capacitat pressupostària de cada exercici i també segons les peticions concretes que es fessin des de la fundació o des de la Fageda. Ens perdonaran, però això ens continua semblant poc concret, una mica incert i també una mica arriscat.
Aquí la regidora d'Educació va aclarir el següent.
La idea és que se sostingui econòmicament aquest recurs, Noima. Com? Demanant subvencions, presentant-se a programes que surtin del SOC, del Departament d'Educació, que normalment van acompanyats d'un pressupost. Però és evident que si això no arriba i un cop comenci tot plegat, no deixarem aquests joves sense recurs una altra vegada.
Després del procés d'al·legacions, el projecte Noima haurà d'incorporar algunes aportacions en forma de millora com un òrgan consultiu de coordinació tècnica amb representació d'agents públics, prioritzar els joves que estan més desemparats o definir millor les pràctiques laborals que faran els alumnes de la nova escola d'oportunitats que està prevista que es posi en funcionament aquest mateix 2022.
No deixem encara les qüestions educatives perquè els centres educatius de la Garrotxa reactiven les activitats culturals afectades per la pandèmia. Amb només mig curs ja s'han demanat les mateixes visites que en tot el curs anterior. Aquest any des de l'àrea d'educació s'han ofert més de 250 activitats que permeten als estudiants de tota la comarca visitar equipaments culturals del territori i conèixer el patrimoni local.
El curs 2021 va ser el primer que va arrencar i va acabar en pandèmia. En molts casos els centres educatius van haver-se d'acostumar a la nova realitat presencial i van deixar de banda algunes activitats que havien dut sempre a terme. Moltes escoles i instituts van deixar d'utilitzar els recursos educatius que s'ofereixen des de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot a tota la comarca i que són visites, activitats o dinàmiques a equipaments culturals de la Garrotxa. Però en el segon curs de la Covid, aquest 21-22, molts centres han tornat a recuperar aquests recursos educatius. De fet, ja s'han registrat més de la meitat de les peticions que es van registrar el curs passat. El tècnic d'Educació d'Olot, Jordi Puig, assenyala els objectius d'aquesta mena d'activitats.
Pensem que és molt important afavorir la implicació de la ciutat i la comarca, serveis públics, entitats, professionals, en l'educació dels infants i joves. En sentit invers, també perquè pensem que és molt important implicar els centres educatius a la comarca, implicar-los en el territori, amb les entitats, amb les persones, etc. I llavors, en tercer nivell, però no menys important, també oferir a tots els infants i joves un catàleg d'activitats de qualitat i que, a més, siguin específiques de la nostra comarca.
El curs 2021 es van rebre 1.980 sol·licituds per part dels centres educatius. Amb aquest mig any del curs actual ja se n'han rebut 1.985. Aquest any, des de l'Àrea d'Educació i Cultura d'Olot, s'han ofert 253 activitats, de les quals 59 han estat noves. Són sortides i iniciatives pensades per a totes les edats i que es fan equipaments com el Teatre Principal d'Olot, el Museu de la Garrotxa, el Museu dels Volcans o la Biblioteca Marià Beirut. Ireda. Puig ressalta una de les principals oportunitats que ofereixen aquests recursos educatius.
És una oportunitat de treballar la relació local-global. És a dir, aquestes activitats, aquests recursos educatius de cultura, són recursos educatius que s'ofereixen des d'Olot, amb una visió plenament olotina, donant molta importància a aquells elements culturals i el que és el nostre patrimoni com a ciutat, però alhora també busquem sempre que tinguin una mirada més enllà, una mirada a nivell de cultura global, que és el que doncs bé, també és important per donar ales als nostres infants i joves.
Alguns dels recursos educatius que s'ofereixen des de fa anys, per exemple, són la Cantata Cantània, el projecte de dansa Mapa de Ball, la ruta del modernisme o visites guiades als museus, entre molts altres.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
És hora de treure el cap a les comarques de Girona. I començarem al Ripollès, on Joan Casadevall ha estat elegit nou alcalde de Setcases. El prosperà la moció de censura contra la fins ara alcaldessa Anna Vila d'Esquerra per majoria absoluta. Tres regidors de l'oposició han votat a favor i un dels socialistes s'ha abstingut durant el ple extraordinari d'aquest dilluns. Casadevall, que és no adscrit, ha admès que era un dia trist i ha retret a Anna Vila haver actuat de forma autoritària.
No podem permetre per més temps que l'Ajuntament estigui gestionat per una sola persona. Fa mesos que no parlem, molts mesos que no parlem. El motiu d'aquesta moció no és ni molt menys que jo vulgui ni més poder, ni més càrrecs electes, ni ho vulgui fer millor que tu o que els altres alcaldes. L'únic motiu és intentar democratitzar una mica l'Ajuntament. Què significa això? Significa que tots els regidors, tots, participem en totes les feines, que arribem a consensos, a fer projectes i programes, tots junts. No una persona sola.
Unes acusacions que Vila ha negat, assegurant que havia actuat sempre pensant en el bé comú. L'exalcaldessa també ha atribuït la moció a un acte de venjança.
Amb la moció que avui té lloc es prioritza l'interès privat de l'interès públic i això pot ser que passi factura al progrés del poble, de Setcases. Els que em coneixeu sabeu que durant la meva legislatura m'han mogut les ganes de millorar i portar endavant el poble sense cap interès personal. Crec que s'ha de tenir present que es van presentar les eleccions per defensar els interessos comuns, no per millorar o afavorir els interessos particulars. Per tant, ara, fora de govern, continuaré defensant i treballant per l'interès públic, com he fet sempre.
Casadevall ha sigut proclamat alcalde i, malgrat no haver volgut fer declaracions, sí que ha assegurat que vol treballar de forma assembleària, comptant també amb l'exalcaldessa. I on també hi ha polèmica és a la Catalunya Nord. Les autoritats franceses han tornat a tancar el pas fronterer del Coll de Banyuls després que un grup de ciutadans el reobrissin dissabte per facilitar l'entrada de ciutadans a la Fira de l'Oli d'Espolla a l'Alt Empordà. En un comunicat, el col·lectiu Esborrem Fronteres apunta directament al prefecte dels Pirineus Orientals. De nou, s'hi han instal·lat pedres i terra per impedir el pas. La polèmica, que fa temps que denuncien diversos municipis afectats, ha arribat a la Comissió Europea. A Girona, l'Associació de Famílies de l'Escola Ximenis han penjat una pancarta reivindicativa per reclamar a l'Ajuntament que compleixi els seus compromisos i protegeixi els elements més perillosos de la plaça 1 d'octubre del 2017. Sota el lema "Aquesta plaça no és segura", exigim l'eliminació immediata de tots els riscos arquitectònics. Pares i mares del centre tornen a reivindicar que es prenguin mesures. En aquest sentit, asseguren que la gota que va fer vessar el got va ser l'accident greu d'un nen que va caure per una de les entrades d'accés a l'aparcament soterrani el mes de maig passat. A Palamós, l'Ajuntament ha obert un procés participatiu vinculat a la nova ordenança de residus i neteja viària que s'ha d'elaborar i que inclourà un nou model de recollida que passarà a ser de porta a porta. L'Ajuntament vol conèixer l'opinió de la ciutadania i per això ha posat en marxa una enquesta ciutadana que es pot respondre fins al 15 de febrer i de forma telemàtica. El qüestionari inclou un espai on fer aportacions, així com un seguit de preguntes sobre la recollida selectiva, la neteja viària, la deixalleria, la neteja de platges i el nou model de recollida que canviarà a partir de l'any que ve.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
A punt als esports. L'hoquei Olot supera amb bona nota la primera volta a l'hoquei Lliga Plata. En 11 partits, el conjunt olotí ha sumat 10 punts i es troba fora del descens. El factor de la pista, Josep Jou, ha estat clau. De fet, s'hi han aconseguit més de la meitat dels punts. Dissabte ja comença la segona volta i els de Garcia i Piera intentaran regalar més victòries a l'afició. Ens ho explica en Roger Isern.
Si a inicis de temporada els aficionats de l'hoquei Olot els haguessin fet firmar unes xifres pel seu equip, segurament amb aquestes es conformarien. Perquè el conjunt groc i blau ha tancat el primer tram de la temporada a la novena posició amb 10 punts i amb 4 de marge respecte al descens. Tot i la contundent derrota al Picat, la més àmplia de la temporada, la imatge i els plans de l'equip no canvien de rumb. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, valora així la primera volta de campionat.
Si tinguéssim 9 punts més, no seria gens injust, per exemple, perquè també hi ha hagut moments que hem estat de mala sort, partits que hem jugat molt millor, que hem sent molt superiors a l'equip, ens n'hem anat amb derrota i, bueno, sí, aviam, l'objectiu és la permanència.
En la majoria de partits, aquest grup sud de l'hoquei Lliga Plata, els resultats han estat ajustats i s'ha vist un nou vingut a la categoria com l'Olot sense por de res. Garcia creu que s'han merescut sumar més punts dels que marca la classificació.
Els 10 punts, pues, estem contents perquè estem fora del descens, però sí que és veritat que ens anem també amb aquest gust perquè creiem que podríem haver tret més punts. Sí que és veritat que l'equip de principi de temporada a la primera meitat de la temporada ha fet un canvi molt, molt gran, que estem jugant molt bé, que tenim una identitat de hockey, que seguim, que la majoria de partits som superiors, que tenim arribades, ens falta aquest punt de sort, aquest punt de gol.
I més de la meitat d'aquests punts s'han aconseguit a la pista Josep Jou del Pavelló d'Esports d'Olot. L'equip hi ha sumat 7 dels 10 totals, tots en les últimes 3 jornades disputades a la capital de la Garrotxa davant Sant Cugat, Raspeig i Sant Just. Per contra, l'assignatura pendent per a la segona volta és sumar més fora de casa. El tècnic de Navàs vol continuar fent gaudir a l'afició olotina d'un bon hoquei patins i obtenir bons resultats.
Que seguim treballant dia a dia, i algun dia entrarà, perquè també això són dinàmiques i confiança dels jugadors. Al final és, esperem que la segona volta, tinguem una segona volta encara amb més punts, que juguem igual de bé o millor i que puguem fer disfrutar tot l'aficionat de l'Olot.
En aquesta primera volta també hi ha hagut notícies positives, com els debuts dels joves Adam Gossinyer i Enric Tremoleda. A la segona volta, l'hoquei Olot lluitarà per continuar creixent i mantenir-se a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal.
I pel que fa al futbol, Avui és notícia al Bosc de Tosca perquè ja ha arribat a places de fase d'ascens. El conjunt groc suma 13 partits consecutius sense perdre segona catalana i l'última victòria va ser diumenge al Camp dels Roses per 1-6. 3 punts que van servir a l'equip de Jean-Miquel Salavedra per entrar per primera vegada entre els 3 primers classificats. A falta de 6 jornades, el Bosc de Tosca depèn només en Roger d'ell mateix.
El primer equip del Bosc de Tosca no té aturador. L'equip garrotxí ha aconseguit entrar a les places que a final de Lliga donen accés a la fase d'ascens. La disputen els 3 primers classificats dels subgrups 1A i 1B de segona catalana i ara els grocs són tercers amb 34 punts, amb 2 de marge respecte al quart classificat, l'Empúria Brava. L'última victòria va ser a Roses aquest diumenge passat per 1-6. Marc Mejías és jugador del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca.
Victòria molt important, més que 3 punts ens fiquem tercers a la classificació, allà on hem desitjat estar tota la temporada i ara toca mantenir-ho. Aquesta setmana rebem el Comacross i després anem al camp de l'Empúria Brava, un rival directe, i hem d'arribar vius. Així és que toca treballar aquesta setmana, preparar el partit de dissabte i encarar l'altra setmana ja sabent que serà una final.
El Bosc de Tosca no perd un partit des del 2 d'octubre del 2021, quan ho va fer al camp del Can Givert per 2-0. Des de llavors, 10 victòries i 3 empats l'han convertit en l'equip més golejador del subgrup i el tercer menys golejat. El tècnic del conjunt groc, Jean-Miquel Salavedra, creu que ha estat clau fer un gir de la mala dinàmica d'inici de temporada. Són declaracions a Radio Lot.
Crec que el que va costar més és girar la dinàmica o l'estat d'ànim que nosaltres teníem al principi de Lliga, no? El vam poder girar, vam estar 7 o 8 jornades per poder enllaçar amb aquest grup capdavanter i al final ho hem aconseguit. Ara queda l'altra afrenta, que és poder entrar en aquesta Lliga de 3 que dona dret a la promoció.
El pròxim compromís del conjunt garrotxí serà aquest dissabte a les 4 de la tarda a Bosc de Tosca, on rebrà el Comacross. El mateix dia i hora el Besalú rebrà la Marca de l'Am i el Sant Jaume visitarà la Mer diumenge a les 4.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.